Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
I ara, dintre del nostre informatiu, anem a parlar de temes polítics que fan referència al municipi de Roquetes, perquè el grup polític de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, ha fet pública una nota de premsa on desmenteixen les declaracions de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, afirmant que mai s'ha proposat una moció de censura contra l'actual equip de govern. Per a comentar aquesta nota de premsa ens acompanya Josep Codorniu, que és el portaveu a l'Ajuntament de Roquetes de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El perquè d'aquesta nota de premsa.
Bueno, en principi em permetràs, primer que tot, agrair-vos haver-me citat per a que pugui compareixer davant d'Antena Caro i davant de tot el municipi de Roquetes i tots aquells espectadors, però sí que voldria reivindicar la participació de tota l'oposició i tindré un espai dins de Roquetes Comunicació, donat que els estatuts de l'ENS ens habiliten a que hi hagi una organització i a que es decidisqui els temps que cada equip de l'Ajuntament, de l'oposició i els de govern, se puguen repartir el temps. Això no s'ha fet i, per tant, vull reivindicar-ho i vull que quede clar, que és la nostra primera premissa, reivindicar la participació de tots els grups, no tot sol de Junts, en Antena Caro. Bé, la nota de premsa ha sortit perquè, bueno, de les declaracions del senyor alcalde vaig desprendre, o vam desprendre, que se sentien dèbils i que es veien obligats per una hipotètica moció de censura, ser ben dèbils davant de també una hipotètica inhabilitació del nostre alcalde Paco Gas. Quan veiem que ells diuen que estan temorosos, el que volem és donar-los una seguretat. Primera, també desmentir que des de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, en algun moment haguéssim liderat o haguéssim volgut liderar una moció de censura. Van hi haure converses, els vam escoltar, perquè, com vam dir també a Canal 21, eren un moment en què no ens escoltaven, en què no ens feien cas, ni ens tenien en compte, però després d'allò ha vingut pressupostos, on també a Canal 21 vam dir que faríem les propostes, que era la de que hi hagués una partida per a donar ajuts als autònoms i pimes, cosa que ells diuen que era mentira, que no es podia fer, i al final van accedir i la van ficar dins de pressupostos. Quan hi ha diàleg, quan hi ha conversació, quan ens tenen en compte, nosaltres donem la mà i fem acords. Vull dir, nosaltres vam votar a favor dels pressupostos. I per això, si ells diuen que se senten dèbils i se senten temorosos per nosaltres, que no tinguin cap temor, que no es vegin obligats a pactar en ningú. Si volen pactar, ells són lliures de pactar amb qui vulguen, però que no ens posen la culpa que pacten en algú per culpa que nosaltres volem fer una moció de censura. Això ho volem desmentir del tot.
Vostè ens comenta que mai han proposat una moció de censura contra l'actual equip de govern. Ens acaba de dir també que sí que han tingut converses amb tots els grups de l'oposició. Amb quina finalitat eren aquestes converses?
Bueno, les converses eren per a fer una moció de censura, però no la vam liderar nosaltres, vam escoltar-los. Vam escoltar les propostes que tenien i els vam estar... Però va ser tot molt informal, vull dir, no va ser allò de dir quina regidoria portarem, què farem, tal... No vam arribar a un detall ni molt menys. A més, una moció de censura ha de presentar aquell que s'ha d'erigir com a alcaldable. I en cap moment ni Jordi Curto ni jo ens hem postulat com a alcaldes dintre d'una moció de censura. Per això no la podíem liderar mai de la vida.
Això vol dir que hi havia altres grups que sí que volien ostentar l'alcaldia?
En principi sí, però ja et dic, d'una forma informal.
Vostès en la nota de premsa denuncien que hi ha una falta de diàleg i negociació amb l'equip de govern. En quins aspectes?
Bueno, a veure, per posar un exemple, i torno a repetir el mateix, els ajuts a les pimes i autònoms, vull dir, en un primer moment l'equip de govern no, Esquerra Republicana de Roquetes va fer una nota de premsa on ens tillava de mentiders, dient que no es podien fer, que l'Ajuntament no podia donar subvencions. I és l'hora que ho porten a pressupostos via un acord i via una negociació i això tirarà endavant sempre i quan la Generalitat de Catalunya ens autoritza. No ho hem negat mai. Però el fet és que esta partida està en fase d'estudi, s'ha de fer un projecte, s'ha d'enviar a la Generalitat per autorització, que s'està preparant ara. Si això s'hagués fet quan van presentar la moció, doncs segurament ja tindríem la possibilitat de començar a atorgar aquestes subvencions. És esta la ralentització. És este el dir, si no ho proposem nosaltres no val. I això creiem que no s'ha de fer així. Ens han d'escoltar. Perquè les mesures no és important qui les proposa, l'important és que es faguen, i més aquelles que són bones per al poble. Ells diran, no, és que apoyar les empreses és de dretes. Apoyar l'autoocupació, que són autònomos i pimes, petites empreses, que el que realment acabem fent és autoocupació, això és de sentit comú.
Davant de tota aquesta situació, recordem que a l'Ajuntament de Roquetes està governant el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya en minoria. Havent un govern de minoria, l'oposició ho té millor per a fer oposició?
Jo no sé si ho té millor o pitjor, però és el que ens toca. El que hem de fer és oposició, el que hem de fer és propostes. I el que hem de dir és denunciar aquelles coses que considerem que no són ajustades. Per exemple, com t'he dit al principi, l'Antena Caro, de Roquetes Comunicació. Roquetes Comunicació és un ens que es va fer el 2008, que es va fer en l'aprovació quan se va fer el pacte de 4 contra 1, entre Esquerra Republicana, Convergència i Unió, l'OPP i Independents, per desbancar els que havien tret la majoria, que eren el Partit Socialista. En aquell moment se constituïa Roquetes Comunicació per a dotar d'una participació més gran a tots els grups polítics, no tot sols aquell que ostenta el govern.
És a dir, que segons la seva visió, actualment Roquetes Comunicació no està funcionant com hauria de funcionar.
No, hi ha uns estatuts i no s'estan seguint el que marquen els estatuts de l'ENS.
Vostè a l'anterior legislatura formava part de l'equip de govern.
Sí.
Llavors funcionava bé Roquetes Comunicació o tampoc?
Bueno, jo no sé com funcionava perquè no era ni regidor de l'àrea ni membre del partit designat però em sona que hi havia un acord pel qual tots els equips de l'oposició anaven 10 minuts a l'any a Roquetes Comunicació. O sigui, hi havia una negociació, es va establir això. Si l'equip, o sigui, si l'oposició en aquell moment va acceptar això, com a mi hi havia una... Ara no sé seguir res. Entén-me, jo, si hagués sigut regidor de l'àrea o hagués format part de l'ENS, tenia clar el que hi havia. Si no es va fer... No és perquè jo no digués ni fes.
Com qualificaria l'actual relació amb l'equip de govern?
Jo vull considerar que és bona, i més després d'haver-los aprovat, haver-nos aprovat els pressupostos i no sé, l'anterior plenari va hi haure una moció per la llei d'amnistia, a la qual ens vam adherir, i ja vam tornar a manifestar el recolzament total al nostre alcalde, perquè no el jutgen a ells, el jutgen a tots. Hem compartit banquillo d'acusats, hem estat imputats, no tot sol ha estat el senyor alcalde, ha sigut el que ha continuat, però jo mateix m'hi vaig assentar en aquell banquillo.
En aquesta nota de premsa manifesten que davant de la situació d'una possible inhabilitació de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, manifesten que s'ha de blindar la voluntat democràticament expressada pel poble de Roquetes i donar suport a l'actual equip de govern impedint qualsevol intent de moció de censura. És a dir, que moció de censura ja queda definitivament descartat.
El que no es pot fer de cap manera és utilitzar la repressió que fa la justícia espanyola per desbancar un equip de govern i un alcalde. El que s'ha de fer és blindar-ho i apoyar-ho.
Actualment sembla que l'equip de govern està buscant recolzament amb el regidor no escrit, abans regidor de Ciutadans, Ximo Llopis. Vostès estarien d'acord o estarien disposats a donar recolzament si se'ls demanés des d'Esquerra?
Nosaltres sempre hem estat obert als pactes, inclús quan se va constituir l'Ajuntament van hi haure negociacions tant en Movem com força, segona força més votada com en nosaltres i que ideològicament crec que estem més pròxims i no van arribar a port però perquè ells no van voler. Ells van decidir unilateralment governar en minoria. Vull dir, és una decisió seva que la tenen i la respecto. Igual com és decisió seva, pacten qui vulguen. En Ximo Llopis, en el Partit Socialista, en Ramon, en qui ells consideren que són més afins i que poden dur a terme. L'únic que vull deixar clar és que no ho han de fer perquè tinguin temor a una moció de censura. No l'han de tindre.
El pròxim dia 12 d'abril l'alcalde de Roquetes ha d'acudir als jutjats pel tema de l'1 d'octubre. Com veu el panorama per al govern de Roquetes, l'Ajuntament de Roquetes? Què pot passar?
La veritat és que els antecedents pues no donen moltes alegries quan veus les actuacions que està fent Fiscalia. Com a imputat vaig tindre a la mà el que és l'expedient, en què es fundamenta tot el cas. La veritat és que en aquell moment... Gràcia no me'n podia fer perquè m'imputava, però que es digués afirmacions com que al pavelló de Roquetes tenim megafonia i es va incitar a la gent a que acudigués al pavelló, o que van fer files de gent segons l'edat i van posar els més minuts i avis davant i a la gent més jove i amb més força detrás, el mateix expedient, doncs, la veritat, gràcia no me podia fer, però tots els que m'escolteu i tots sabeu que això és mentira. Està fundamentat en una sèrie d'afirmacions que considero que no s'ajusten a la realitat. I l'únic que podem fer és defensar-lo, apoyar-lo, com ja ho hem dit, i estar al seu costat. I res més, perquè no ha fet res dolent. Han fet allò que tenia que fer i punt.
Com creu que pot afectar això al govern de Roquetes? Què pot passar? Que no hi hagi alcalde, que hi hagi un altre alcalde?
En principi, davant d'una hipotètica, o bueno, m'agradaria que no fos, però és molt, molt probable inhabilitació. Evidentment, jo suposo que des de l'equip jurídic que el porta es presentarà un recurs, se demanarà una sol·licitud de suspensió, que crec que té que ser observada perquè els danys de no suspendre, o sigui, a ningú li poden tornar els mesos que estigui, no estigui d'alcalde a tornar alcalde si la sentència o el recurs és estimat. Per tant, se tindria que suspendre, però si no suspengués i la inhabilitació fos d'un plaç determinat, jo estic perquè la plaça d'alcalde no l'ocupi ningú, apoyar el govern en tot el que sigui convenient perquè la desobediència, no complir el que ens diuen. Vull dir, apoyar l'equip de govern perquè continuï treballant i governant en un alcalde de funcions. Això és el que considero. Estic obert a tot allò que vulgui proposar Esquerra Republicana i l'equip de govern.
Vostè apostaria, com diu, per un alcalde en funcions, respectant el càrrec d'alcalde de Paco Gas, tot i que estigués inhabilitat, però si des d'Esquerra es proposés un altre regidor o regidora per ocupar la plaça d'alcalde, li donarien suport?
Bé, se tindria que estudiar, perquè ja et dic, estic més pel fet de que la justícia no pot imposar ni traure ni posar alcaldes, és el poble en les seves votacions, per això diem que hem de blindar el càrrec. Ell va ser la força més votada i té tot el dret a ser l'alcalde. No m'agrada ni comparteixo la possibilitat de que la justícia, utilitzant unes arguimanyes, mos impose un canvi d'alcalde. Una altra cosa és que ells ho vulguin proposar. Llavors, pues, ja et dic, és assentar-se i negociar. Estem oberts a tot.
Ha tingut alguna conversa amb l'alcalde per a fer aquestes avaluacions del que pot passar a partir del 12 d'abril?
La veritat és que no ens han trucat ni ens han dit res. És més, que se sentien dèbils, no em vam enterar pel vídeo que vau gravar a Batros. Vull dir, jo justament estava a Barcelona i em vaig enterar ara fa no res, quan vaig tornar d'allà. Han parlat de temes personals, però de personals, no de cap tema polític. I més que res perquè després d'una relació de 8 anys, quan veus que una mica tintinegen les coses, dius, escolta'm, una cosa és política, l'altra cosa són persones, i entre les persones ens hem d'apoyar.
Estem, doncs, quasi bé a l'equador d'aquesta legislatura. D'aquí 2 anys aproximadament tindrem unes noves eleccions municipals. Com les preveu?
Bueno, suposo que seran de canvi, perquè hi ha molta gent que ja està dient que no es tornarà a presentar. Verem quina força de dreta torna a pujar, perquè fins ara hem tingut PP i Ciutadans representats per Ximo Llopis, però si ell també va manifestar que se ho deixava, la més expectativa és veure quina força de dreta, si sorgeix un pocs o ressuscita el PP, no ho sé. En quant a les demés forces, suposo que es produirà el relleu generacional lògic que s'ha de produir.
El tornarem a veure de cap de llista?
Si m'ho preguntes ara, jo et diria que no. La meva opció no és tornar-me a presentar com a cap de llista. Però és que ho he sentit dir tantes vegades allò de no em presentar i al final se tornen a presentar que en 2 anys poden passar moltes coses. Però la meva idea és no tornar-me a presentar. Crec que qui ha de donar el pas endavant és Jordi Curto i crec que seria un bon alcalde per a Roquetes. Evidentment, com tota persona que comença en política, s'ha de guiar, com a tots, com ho està fent David o Toni o tots. Necessita un bagatge, passar pels platons i posar-se davant la càmera que et posa nerviós i t'incomoda, però s'ha de fer.
Avui hem conversat amb Josep Codorniu, que és el cambrerista portaveu de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, comentant aquesta nota de premsa. Moltes gràcies per haver atès els nostres mitjans i aclarir-nos la seva postura davant de tota aquesta situació política que s'està vivint aquí al municipi de Roquetes. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat agrari Unió de Pagesos preveu que el sector de la fruita dolça tornarà a patir una altra campanya complicada per tal de garantir la viabilitat econòmica de moltes explotacions, ja que a la crisi de preus que arrossega el sector se li suma enguany l'afectació de les gelades de les darreres 5 nits. En aquest sentit, l'organització agrària estima pèrdues de producció en fruita dolça i ametller entre el 20 i el 100% a la plana de Lleida, els dos Pallars, la comarca de la Ribera d'Ebre i part del Priorat i l'Anoia per les gelades. Des d'Unió de Pagesos ja han anunciat que promouran la presentació de mocions en ajuntaments, consells comarcals i diputacions per exigir als governs català i estatal mesures fiscals i ajuts directes per als productors afectats. A la zona fruitera de les Terres de l'Ebre, les gelades també han tingut una gran incidència a les fondalades, on l'albercoc ha estat el conreu més afectat, amb danys en algunes parcel·les d'entre el 80 i el 100%. En cirera i préssec i nectarina, l'afectació de les parcel·les a les valls s'estima al voltant del 40%. Tal com ha passat en la fruita dolça, la comarca més afectada per danys en l'ametller ha estat la comarca de la Ribera d'Ebre, amb pèrdues de producció d'entre el 50 i el 100%. A Ulldemolins, al Priorat, el dany ha estat del 100% i també ha resultat afectades les zones baixes de l'Anoia. Unió de Pagesos adverteix que caldrà fer un seguiment acurat dels danys per veure quins efectes pot tenir sobre el producte final que pot acabar comercialitzant-se, ja que s'espera un increment dels fruits amb problemes de pinyol obert o llàgrimes, en el cas de la pera, que facin que no siguin aptes per poder-se comercialitzar per al consum en fresc. La Unió de Petits Agricultors i Ramaders, la UPA, reclama que el 20% del pressupost de la nova política agrària comuna, la PAC, que ha d'entrar en vigor l'any 2023, es destini als pagesos i ramaders més petits i no als agricultors de sofà. També es demana que la PAC corrigeixi els desequilibris en la cadena agroalimentària i es reconegui als pagesos i ramaders la funció social i mediambiental que fan. Aquestes declaracions les han fet el secretari general Lorenzo Ramos, acompanyat de Joan Montesó, pagès de Roquetes, i portaveu d'UPA a Catalunya, en la presentació a Tortosa de les propostes de l'organització a les properes eleccions agràries. Joan Montesó ha defensat que la UPA representa els petits i mitjans productors i un model d'agricultura real i familiar. La compra per part de Freshly Cosmetics de les últimes parcel·les en venda del polígon industrial La Plana de Gandesa ha incentivat l'ampliació de la superfície industrial del municipi en 25,79 hectàrees per tal de respondre a la demanda de petites parcel·les d'entre 1.000 i 2.000 metres quadrats que té l'Ajuntament. El consistori ha modificat les normes subsidiàries perquè l'empresa de cosmètica natural construeixi el seu nou centre logístic a La Plana, de 14.000 metres quadrats, que generarà 150 llocs de treball en 3 anys. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, explica que existeix aquesta demanda de parcel·les industrials petites i que l'ampliació del polígon de La Plana ajudarà a poder atendre peticions de parcel·les més grans.
Hi ha una demanda real d'empreses o de parcel·les petites, de 1.500, 2.000 metres quadrats, sobretot per aquelles activitats que encara estan a dins del casc urbà, que són activitats que se desenvolupen millor a un polígono. Hi ha un polígono que té activitat, parlo d'algun taller mecànic, parlo d'alguna activitat d'estar així de taller, que pot estar, i després hi ha una demanda, hi ha gent que en un moment donat no fa falta que tingui una activitat industrial, sinó que tingui la necessitat de tindre un magatzem i compro. Per tant, parcel·les de entre 1.000 i 2.000 metres quadrats és una demanda real. Ara bé, tenim gent de que pregunte per parcel·les més grans, de 5.000 metres quadrats, doncs perquè, bueno, doncs perquè volen desenvolupar activitats aquí al polígon. Això ha sigut, estos últims anys, ha hagut molta demanda. No hem tingut oferta, perquè les parcel·les, les dues últimes que quedaven, una fer 8.000 i l'altra fer 7.000 i pico. Per tant, en la venda d'aquestes parcel·les de Freshly, que la suma, sí, bueno, anem als 15.000, s'exhaurixen. L'ampliació del polígono podrem tornar a generar aquella oferta de la demanda que ha tingut aquests anys.
A banda de l'ampliació per part de l'Incasòl de la superfície industrial en 25 hectàrees per respondre a la gran demanda per comprar petites parcel·les, el govern està redactant també el projecte d'accés al polígon des de la C43, on ja s'ha construït una nova rotonda amb una inversió de 2,6 milions d'euros. L'acord es va signar l'estiu passat i preveu la formació d'un ramal d'enllaç des de la nova rotonda fins al vial actual del sector La Plana, per tal de facilitar l'accés al mateix polígon i la seva àrea d'influència. Aquesta actuació compta amb un pressupost aproximat de 600.000 euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Segons publica en l'edició d'avui el Diari de Tarragona, l'Ajuntament de Tortosa està portant a terme una actuació just a sota del Castell de la Suda per crear un nou tram del Passeig de les Cultures, també conegut com Passeig de Ronda. L'obra ha portat a terme la construcció dels murs i de la contenció de les terres al peu de la Suda. D'aquesta manera, l'actuació ha suposat una consolidació important del terreny, a més de permetre crear la prolongació del propi passeig al voltant del castell. S'han renovat les xarxes en el tram afectat i ara s'iniciarà les tasques de pavimentació de tot el tram per completar els treballs, segons ha informat l'Ajuntament de Tortosa. L'actuació se centra concretament al carrer dels Capellans fins a enllaçar amb la costa del castell i l'accés al castell de la Suda, just a sobre de l'edifici dels Reials Col·legis. L'actuació garantirà una notable millora al barri del Castell de Tortosa, degradat i amb alguns edificis en ruïnes. El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transports a licitar a través de Adif Alta Velocitat el contracte per a l'execució del projecte constructiu de les instal·lacions de telecomunicacions fixes entre el tram de 155 km entre Castelló i la Mella de Mar, i en el ramal de 13 quilòmetres que uneix les estacions de l'Aldea, Amposta i Tortosa. D'aquesta manera s'instal·larà en aquests trams la tecnologia de telecomunicacions pròpia de les línies d'alta velocitat, segons ha informat l'executiu. El contracte, que s'emmarca en el desenvolupament del corredor del Mediterrani, té un valor estimat de 14,05 milions d'euros més IVA, cofinançats amb fons europeus i un termini d'execució estimat de 22 mesos. El Departament d'Educació avança en la implantació del Pla d'Educació Digital de Catalunya i ja ha completat la dotació d'ordinadors portàtils per a l'alumnat a Lleida i les Terres de l'Ebre, que són els primers territoris de Catalunya en finalitzar el desplegament. També ja s'han lliurat tots els dispositius per als docents i les connectivitats per als alumnes amb més necessitats socioeconòmiques en tots els centres del país. Resta per acabar encara, durant les properes setmanes, el repartiment de portàtils entre els alumnes i la transformació dels serveis Wi-Fi LAN als centres educatius. A hores d'ara hi ha un 65% dels ordinadors ja per a l'alumnat instal·lats i durant el mes d'abril es completarà el lliurament a la resta de Catalunya. Pel que fa a la transformació dels centres, s'han completat els replantejos del 97% dels centres. El replantejo suposa repensar escoles i instituts des de la mirada tecnològica, per tal de poder optimitzar al màxim la tecnologia de què es disposa. Es preveu assolir el 100% dels centres transformats durant aquest curs escolar. El pla preveu que els dispositius s'utilitzen en el treball diari de l'aula i formin part estructural del projecte educatiu de centre, a banda de poder-se utilitzar en cas de confinament. La dotació de tot aquest material forma part del Pla d'Educació Digital, un projecte per dotar els centres de les eines per a desenvolupar les competències digitals entre alumnat i professorat. La demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes celebrarà la segona nit de la comunicació el dia 26 de març. Aquesta trobada professional i social es va començar a celebrar l'any passat com un acte festiu de trobada dels professionals de la comunicació i alhora marc idoni per a reconèixer la feina feta per aquests professionals i mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre. És per això que tenen un protagonisme especial aquells periodistes que s'acaben de jubilar o que en destaquen per la seva vida dedicada al món de la comunicació i també els mitjans de comunicació que en celebren alguna efemèride mèrida important. Enguany, al llistat d'homenatjats, hi ha 7 periodistes i 2 mitjans de comunicació. Els periodistes reconeguts són Luz Acero, Julio Vidal, Guillem Comí, Tomàs Carot, Elías Pujol, Arturo Galla i Joana Domènech. I els mitjans són Surt de Casa i La Plana Ràdio. La nit de la comunicació també és un moment on donar la benvinguda als nous col·legiats que s'han incorporat al Col·legi de Periodistes de Catalunya Ebrenc l'últim any i fins al dia de la festa. En total, en són 11.
La nit de la comunicació 2021 també és el mar escollit enguany per a lliurar el 6è Premi Terres de l'Ebre de Periodisme, que està organitzat també per la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, així com per a obsequiar amb el micro daurat a la periodista en Història i catedràtica emèrita del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Amparo Moreno. El lliurament dels premis s'ha anat posposant arran de les successives restriccions de mobilitat decretades pel govern per la Covid-19. De fet, la mateixa nit de la comunicació s'ha hagut d'ajornar 2 mesos pel mateix motiu. Normalment, aquesta festa social i professional es realitza al voltant del patró dels periodistes, Sant Francesc de Sales, al mes de gener. Enguany, el Premi Terres de l'Ebre de Periodisme té 3 finalistes. Els periodistes Andreu Prunera i Dani Sainz i l'equip de programació Sao Fonda. Enguany, el Premi Terres de l'Ebre de Periodisme té 3 finalistes. Els periodistes Andreu Prunera i Dani Sainz i l'equip de programa Sao Fonda. La nit de comunicació 2021 tindrà lloc el divendres 26 de març a l'Hotel Corona de Tortosa, seguint totes les mesures sanitàries recomanades i amb un aforament limitat. Aquest acte també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que robava en segones residències i establiments comercials d'Alcanar. Així, agents dels Mossos d'Esquadra, pertanyents a la unitat d'investigació d'Amposta, van detenir el passat 18 de març 3 homes de 30, 39 i 48 anys, tots 3 de nacionalitat romanesa i veïns d'Alcanar, com a presumptes autors de 9 delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal. Des del passat mes de gener, els Mossos d'Esquadra havien tingut coneixement de diversos robatoris amb força en segones residències i establiments comercials ocorreguts majoritàriament a la zona del Canaplatja. La investigació va permetre determinar que la majoria dels robatoris eren efectuats per un mateix grup de persones, ja que presentaven un patró comú en relació a franges horàries, manera d'accedir als habitatges i tipus d'objectes sostrets, principalment aparells electrònics i eines. Paral·lelament a la investigació, els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Alcanar van iniciar un dispositiu coordinat per tal de poder evitar l'increment de robatoris i obtenció d'indicis per detenir els autors. Finalment, les indagacions van portar els policies fins a un xalet de la mateixa localitat d'Alcanar, on residien 3 homes que van ser sorpresos mentre manipulaven televisors i altres aparells procedents dels darrers robatoris. Els 3 homes van quedar detinguts i fins ara s'ha pogut resoldre 9 robatoris mitjançant el reconeixement dels objectes intervinguts per part dels seus legítims propietaris. La investigació continua oberta i no es descarta que la xifra de robatoris atribuïts als detinguts es pugui veure incrementada mitjançant el reconeixement d'objectes per part d'altres víctimes. Els detinguts, 2 dels quals amb antecedents per delictes similars, van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.